A Veus de Casa, un passeig per la història.
M'arriba un moment de donar este passeig per la història que ja trobàvem tant a faltar en tantes falles, amb tanta festa. No hem tingut ocasió i ja tenim a l'altra banda del telèfon, avui sí, a Joan Ferreres i nos, benvingut.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé, i prenent el sol.
Quina meravella. I des d'esta terrasseta on imagino que estaràs prenent el sol, on ens n'anem avui?
Bueno, avui ens n'anem a l'època moderna, i concretament, que n'havíem parlat estos dies atrás, d'un fenomen que es va produir i que, a més, és un fenomen que s'ha anat reproduint més vegades, que és la famosa pesta, no? En aquesta època se va produir la pesta bubònica.
Molt bé, una pandèmia, no?, que nosaltres tenim molt present de la Covid, però entenc que això també es va viure pues, com una pandèmia. Així que conta'ns exactament què és el que va ser posar-se en context.
Sí, bueno, realment la pandèmia darrere que vam tindre del Covid és una derivació d'una bactèria bastant semblant, no? Bueno, la pesta bubònica va ser una malaltia contagiosa que es va manifestar, que es manifestava amb la gent que l'agafava amb una mena de bubons, que diem, o d'unes bombolles que sortien a la pell i que duraves pràcticament una setmana que agafava això i ho agafava, diríem, de manera forta, es moria ràpidament, no? De fet, si busquem l'origen, és una inflamació de caràcter bacterià molt greu. És una bactèria que es diu Yersinia pestis i que es manifestava de dues formes, que va ser l'antiga, diríem, que és la pesta negra que es deia, que és la inflamació dels ganglis limfàtics, i és la pesta negra i la pesta bubònica, que són dos variants molt paregudes, no? Però després hi ha una altra, que aquesta tampoc es va aïllar, que va continuar existint i que se manifesta després, que és la inflamació dels pulmons. I aquesta és el que s'anomena pesta pneumònica, que de fet és el Covid, no? I que els metges normalment l'anomenen septicèmia.
Molt bé, aquesta pesta bubònica de la que venim a parlar avui, conta'ns què va ser exactament, com es va propagar?
Bueno, aquesta concretament se va propagar, va sorgir a València i segurament pel que històricament s'han trobat, que va ser a través d'uns vaixells que portaven diferents càrregues de llocs d'Àfrica i d'Orient. Exactament, no se sap, però normalment la major part de les pestes que estan ben estudiades solen venir més de l'Orient. Concretament va sortir al port de València, no? I llavors a través dels sacs i de les càrregues que portaven venien rates, aquestes rates portaven unes puces i s'anaven transmetent després pues, als gats, als gossos, etc. i acabaven arribant a la població, no? Evidentment, en aquesta pesta bubònica que es va manifestar plenament, diríem, l'any 48, les condicions tampoc no eren gens favorables. L'any 48 va començar a València i Catalunya i tota la part aquesta més oriental de la península, la famosa guerra, no? Diríem, guerra dels segadors. Clar, totes les morts, la destrucció, les rates que campaven al seu aire, la fam i els mateixos morts, que de vegades no sabien ni on enterrar-los, es quedaven pel carrer o a qualsevol lloc, acabaven portant pues, aquesta malaltia, que a més la va agafar molta gent i després ja parlarem de dades concretes. De fet, es diu que l'origen estava a Mongòlia, no?, i que els brots se van passant a través de la ruta, diríem, de la seda o bé a través dels vaixells.
Clar, perquè comentaves, va contagiar-se moltíssima gent, imagino que de manera indiscriminada, no? Va hi haure grups socials que es van veure més afectats per aquesta malaltia?
Bueno, els grups socials van ser els que més van patir els desastres, diríem, de la guerra, no? Però, en general, afectava tota la població, perquè quan arribava a un poble hi havia gent que no hi participava absolutament en res de la guerra, i però que si t'havien gats o havien rates o el que fos, doncs s'acabava propagant, no? De fet, tenim un seguit d'antecedents, no?, històrics. Vull dir, l'origen, per diem, d'aquestes pestes negres veia en el segle VI, el que es diu la pesta de Justinià, no?, famosa, que es va produir a Constantinople, que també va vindre cap a Occident, i que està valorada o quantificada en més de 50 milions de gent morta, no? Després hi va haver aquesta pesta negra, que per el que n'han parlat alguna vegada, es va manifestar a Europa entre 1347 i 48, i aquesta concretament que estem parlant ara, que és una variant de la pesta negra, que és la pesta bubònica, se li diu diferent, però en el fons era, la qüestió era semblant a la pesta negra, és perquè la gent s'anava a posar negra i també al poc d'una setmana això, evidentment, se moria. I la bubònica era una cosa semblant. I menys un mes se va manifestar, o la van agafar la gent aquí, entre el 1647 i 1653.
I com va afectar exactament aquí al Maestrat? Hi ha dades concretes sobre la seva incidència?
Sí, sí, aquí al Maestrat, bueno, les dades que tenim respecte a la negra són una mica més difícils perquè no tenim la població concreta de l'any 48. Tenim dades de 1330 i 1363. I, per tant, la valoració no la podem fer exactament, però bé. En el cas de Traiguera està comptabilitzat entre un 21% de la gent que es va morir, a Benicarló un 14%, i segurament de vegades perquè estaven les muralles i era tancaven les portes i no deixaven entrar ningú perquè un dels elements era el contagi que venia de gent de fora, no? Quan hi havia un avís de que hi havia aquestes pestes, el primer que feien els que vigilaven els portals de muralla era no deixar entrar ningú. Yeah. I en el cas de Vinaròs també un 10%. Això segons aquestes dades que tenim de l'edat mitjana. Però a l'època de la bubònica va ser encara més fort. Segurament perquè a l'haver un altre tipus d'armes, doncs ja tombaven les muralles, els portals ja eren més difícils de controlar. I en el cas, per exemple, de Traiguera, en la pesta bubònica hi havia 600 cases i com la volien reforçar i posar muralles més fortes a la ciutat, van acabar tombant-les i van quedar 200 i la gent, a més, va fugir, no?, que era una de les solucions. En el Regne de València, en aquella època, en la pesta bubònica van morir més de 30.000 persones i a molts pobles, com no cabien al cementeri, els posaven a un fossa nou, és a dir, el fossa de la pesta. En el cas de Traiguera, per exemple, i Canet, sabem exactament a quin lloc del poble està el fossa de la pesta bubònica, no? A Benicarló va morir aproximadament un 39-40%. A Traiguera, que està comptabilitzat també, un 33%, i a Vinaròs el 44% de la gent. Per tant, se va passar, en el cas de Benicarló, no?, de 304 famílies a 187. Per tant, realment se va morir molta gent. També hi havia un problema, i és que als llocs emmurallats la contaminació, la propagació de la malaltia era més fàcil, perquè la gent estava més apretada, estava més junta. Uh-huh. I llavors, clar, tenien que buscar solucions en aquestes qüestions.
I quines mesures van ser les que es van adoptar per intentar frenar aquesta propagació de la malaltia?
Bueno, les mesures fonamentals van ser allunyar-se del lloc. Vull dir, la gent, com veia que la casa del costat l'agafava, o els veïns, o els familiars, el primer que feia és anar-se'n al camp, i estar en una caseta de camp aïllat i espavilar-se per allà fins que sabia amb seguretat que allò passava, no? També hi havia un problema, que de vegades molta gent se n'anava a un altre poble, se n'anava a un lloc que no n'havia, però ja estaven infectats i llavors eren els transmissors, perquè, clar, no ho sabien. Vull dir, no és com ara que et pots fer un test i ho saps si la tens o no, però en aquella època no. Però, bueno, les mesures fonamentals van ser, bàsicament, de caràcter higiènic, no?
Clar. I perquè no hi havia ningun tipus de tractament o remei, no?, en aquell moment per a curar-lo?
Exacte. No hi havia cap tractament. Com el cas de l'actualitat, no sé, podem parlar de vacunes que són preventives o antibiòtics que poden solucionar el problema sí. Després d'agafar-la. En aquella època no existia absolutament res de res. Vull dir, la gent quan l'agafava doncs, encomanava Déu i res més. Vull dir, no havia cap solució.
Que dir, que comentaves que la higiene, no? La falta d'higiene pues, jugava un paper important en aquesta propagació.
Sí, bueno, de fet, la higiene, a més, és un fenomen que bueno, nosaltres que hem viscut fa molt pocs sí. anys, del 20 al 23, la pandèmia, vam veure que també era una qüestió. Anàvem a comprar, arribàvem a casa, i el primer que fem és rentar-nos les mans, netejar-nos els peus, netejar totes les verdures, bueno, vull dir, i és aquesta idea d'higiene, igual que quan és l'altre tipus de bacteri, que és pulmonar, llavors l'altra qüestió és tapar-se la boca, que això és una cosa que ho vam aprendre ja de la grip de l'any 48, que en van haver també moltíssims morts, no? Aquí, per exemple, no sé, el cas de Sant Jordi, que ho tinc comptabilitzat, que es morien aproximadament doncs, uns 15 o 20 veïns a l'any, doncs en aquella grip del 18 se'n van morir 40, se'n van morir més del doble, no? O el còlera que va haver l'any 1885 per tot el Maestre, bueno, per tot arreu, no? Que es moria també moltíssima gent. I, a més, era també com una mena de pesta, no? Que era una cosa concentrada, que agafava la gent de sorpresa, que és un altre dels fenòmens. I en el cas de Sant Jordi, en el mes de setembre, se van morir 90 persones, que era quasi bé el 5% de la població, no?
I arrel... Sí, no, te volia preguntar si arrel de tot això es feien avanços o hi havia canvis a nivell de salut pública, a nivell de medicina, que, bueno, que derivaven d'aquelles experiències.
Sí, sí, no de l'època medieval, però després ja de l'època moderna, i especialment el segle XIX i XX, hi ha tractats de com conforme solucionat el tema del còlera, el tema de la grip, que és una malaltia també pulmonar, o, bueno, com hem vist darrerament en el Covid, no? Vull dir, hi ha una sèrie de tractats i hi ha, bueno, qüestions, bàsicament, com mentre no havia vacunes i d'això, i antibiòtics, pues era la qüestió de protegir-se, no? L'element respiratori, topar-se la boca, l'higiene que hem dit abans, l'aïllar-se uns dels altres, conforme passava ara amb el Covid als hospitals, molta gent se va quedar allà tancada i va dir no surto de casa perquè si no contaminaré la meva família, no? Per tant, en tot això sí que ha hagut un munt de lliçons, no? Per exemple, en el cas de la pandèmia, Espanya la va agafar 14 milions, la va agafar el 30% de la població i es van morir 121.000 persones, per tant, quasi bé el 0,30% de la població. I el món la van agafar 693 milions i se van morir 6,9 milions. Vull dir, no era allà dels 50 milions de l'època medieval, però déu-n'hi-do, no? Bueno, sí que m'he pres lliçons, però no les hem acabat d'aprendre totes, no? Perquè al final ens acaba sempre agafant, bueno, històricament, però darrerament també, desprevenguts. Per exemple, perquè en el cas de la darrera pandèmia pues no teníem les vacunes adequades i vam haver d'estar esperant i bueno, hi havia un concurs de vacunes a veure qui la feia la més bona.
Sí.
Sempre s'ha mort molta gent. Bueno, això que estic dient, morir-se ara al món 7 milions de persones o aquí a Espanya morir-se més de 120.000 és una gran bestiesa, no? I després hi ha una altra cosa que és curiosa, que és que normalment, quan sempre que hi ha aquestes qüestions, sempre s'acaba culpabilitzant algú, no? I això ha vingut, com nosaltres, això ha vingut de no sé què, de Wuhan, de Xina i tal. Doncs veus que a l'època medieval, quasi totes les grans pestes que van haver, quasi totes estan identificades, que a vegades la millor no és cert, no? Cap a Mongòlia, cap a Xina, etcètera, que venen d'Orient, no? I bueno, la veritat és que és un perill perquè hi ha qüestions, vull dir, totes aquestes bacteris i els tenen aïllats i algú els podia utilitzar, vull dir, podria ser un sistema d'extermini massiu al món. Vull dir, són realment mortífers i molts que no estiguin la gent preparada doncs pot passar de tot, no?
I en aquest moment, com es comunicava la informació sobre la malaltia en aquella època? Com es donava la informació del que la gent havia de fer, el que no, com estaven les coses i demés? Perquè ara, en comparació amb la Covid, bueno, els mitjans de comunicació i demés, pues, evidentment estan super...
Sí.
Tot el món està a l'abast, però abans com era?
Sí, es comunicaven, però evidentment era d'una manera més lenta, però era senzillament, doncs, hi ha missatgers des d'un lloc on estaven les malalties, concretament aquesta que estem parlant ara, de la pesta bubònica, va començar a València, se van avisant els diferents pobles del nord. Aquí es va greujar més perquè quan va arribar la invasió de les tropes catalanes i franceses a Traiguera i Vinaròs va ser quan el contagi va ser brutal. Però el més curiós és que només estava a València, vull dir, a Catalunya, aquesta pesta bubònica no havia arribat. Oh? Però tots els soldats, i sobretot quan assaltaven els pobles i robaven coses, i sobretot roba, que van robar, igual a Benicarló, que Vinaròs, que Peníscola, etc., quan se la van emportar com a botí de guerra a Tortosa, aquella roba va ser la que va contaminar Tortosa i d'allí va passar tot a Catalunya.
Wow.
Vull dir que a vegades coses que no, evidentment ho ignoraven perquè ells estaven acostumats a fer la guerra i a fer un botí, no? Pues el botí de guerra va ser exactament, i se culpa concretament, pues, el general, el militar que va, que va portar els soldats aquí i després se van retirar cap a Tortosa, no? I sobre això, una anècdota curiosa, i és que un dia vaig anar a una exposició, i sí, era una exposició sobre l'edat mitjana, i curiosament havia un cartell i dia: vols saber quin olor feia la pesta negra?
Wow.
I havia un frasco allí, t'arrimaves i et oloraves. Bueno, la veritat és que no vaig estar pensant un bon rato. A veure si encara la liarem. Però no, era, suposo que algú... Era pues, una olor com si ensumesses en un fossar, com si ensumesses en un cementeri, alguna fossa, alguna cosa, era una olor així humida i tal, però no tenia res. Però és veritat que el virus i el bacteri de la pesta negra està allà i es pot. I a dins, per exemple, a la catedral de Tortosa hi ha diverses tombes de gent important de Tortosa que es va morir la pesta negra, i com eren capellans o eren senyors o canonges o importants, estan enterrats dins a la catedral i es van morir de pesta negra, vull dir que allà són.
Molt bé, molt bé. I quines lliçons històriques podem extraure d'aquest episodi?
Bueno, la lliçó històrica és una mica això que també comentava abans,
sí,
que sempre ens agafa desprevenguts, que, bueno, que ara vivim una etapa, diríem, de més ciència, no? Més saviesa, sobretot en el tema de les vacunes, però bueno, ja hem vist en la darrera que les vacunes no es va haver d'esperar que les busquessin, no? Perquè no les tenia. Després que els antibiòtics ajuden moltíssim perquè poden pal·liar els efectes d'un tipus d'infecció tan pulmonar. Bueno, ara mateix el Papa, no?, ha estat una infecció pneumònica que no era tipus pesta, però que bastant s'assemblava, no? I que amb els antibiòtics i amb un tractament se pot solucionar, no? Però són malalties greus i malalties que, quan agafen desprevingut, doncs poden ser d'un extrem de matança massiva, no? Com hem vist, com ho ha passat recentment i tenim la memòria tots.
Molt bé, doncs, Joan, ja per acabar, qui tinga més curiositat al respecte, qui s'hagi quedat amb ganes de més, quines fonts documentals o quina bibliografia recomanaries per aprofundir en aquest tema?
Sí, bueno, centrant-nos en el Maestrat, que hem parlat més, hi ha diversos llibres. Un és de Manuel Grau Montserrat, que es va publicar l'any 70, que es diu La pesta negra a Morella, que també va ser... I està, sobretot hi ha una descripció de com la gent anava a fer-se els testaments, que són realment els documents que queden, no? I que molts no acabaven el testament perquè el dia següent s'havien mort o coses d'aquest tipus, no? Hi ha un altre llibre molt interessant que explica això que deia jo de Tortosa, que és de Joan Hilari Muñoz Sebastià, un company molt jove que fa poc que ens ha deixat pobre, que és l'evolució demogràfica de Tortosa i la pesta negra l'any 1650. I allà es descriuen tots els detalls de conforme la van portar els soldats que havien vingut aquí a lluitar al Maestrat. I respecte a Traiguera i els pobles d'ahir del voltant, hi ha un llibre meu, que és del 2005, que és Naixement d'una vila.
Perfecte, Joan, doncs ahí queden les recomanacions d'aquesta setmana. Moltíssimes gràcies. Tornem al Benicarló del segle XXI, no? Tornem al nostre temps. I sols queda donar-te les gràcies i despedir-te fins la setmana que ve.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.